Escoltes A mig matí.
Doncs a mig matí engeguem opinions un dilluns més. Saludem els nostres tertulians i tertulianes. Ens acompanyen Elisa Roldán, bon dia.
Bon dia i ben trobats.
Lourdes Auquer, bon dia.
Hola, bon dia.
Octavi Formatxer, bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Antoni Puig, bon dia.
Molt bon dia.
Oi, quina
Esperant
veu.
Les pluges.
Oi, quina veu que tens.
Amb les pluges s'aclarirà.
Ai, tant que sí. I si no, aguantar-se.
Vinga.
Miquel Quintana, bon dia.
Hola, bon dia, bon dia.
Doncs som-hi. Engeguem un dilluns més aquest espai d'opinions. Per cert, amb aquest canvi d'hora, ja l'horari d'hivern, com ho porteu? Us agrada més? Us agrada menys?
No, negatiu.
Jo no sé quant temps hem d'aguantar aquesta comèdia de canviar els rellotges.
L'any passat ja s'ho pensaven de no canviar-ho i encara seguim amb el mateix. Ara diuen el mateix i
tampoc. Canviar l'horari de l'hora del cotxe?
Jo es quedarà tot un any així.
Jo no canvio, es queda mig any així. Mig any veig bé l'hora i mig any no.
Mig any no, però molt malament perquè ara s'enfosquirà tot molt.
Clar.
Molt d'hora. La gent deixarà de sortir, no anirem a passejar, i la gent es posa com més trista, més... Més lànguido tot.
El dilluns passat ja en vam parlar d'això.
Sí.
Home, però ara ja és un...
Ara ja és oficial.
Sí, però no sé si recordeu que jo deia que aquell mateix dilluns, el dilluns passat...
Sí, que es parlaria.
Hi havia una comissió que estava reunida per estudiar els efectes i les solucions possibles, no? I ja s'han fet públic. I, bueno, el que està claríssim és que perjudica la salut, aquest canvi. Sembla ser que no solament de les persones, sinó també dels animals, no? A més, l'estalvi energètic, perquè això, un estudi del 2008 va dir que hi havia un estalvi energètic, i ara, a hores d'ara, amb els canvis de les tècniques d'il·luminació, LEDs i tot això, no és tant, no? I per tant, doncs, bueno, això significava un estalvi a Espanya de 9 euros per persona, no? O sigui,
pues ja
que
veus.
Això, si ho poses en una balança i mirant els efectes negatius, pues això no és res, no? Llavors, possibles solucions, bueno, aquesta comissió proposava que la propera primavera es deixés l'hora
tal com està
sense tocar-la,
i
la tardor que ve, o sigui, d'aquí un any...
Un altre hora menys.
Un altre retrasar una hora més, un altre cop, amb la qual quedaria l'horari com el que toca, que és l'hora solar, ja que nosaltres estem tocant el meridià de Greenwich i tindríem la mateixa hora que Londres, París, els Països Baixos, Bèlgica, i bueno, tota aquesta línia de països que estem alineats amb el meridià de Greenwich.
Quin horror.
Bueno,
però és marejar-nos igualment, en comptes
imagina't,
de deixar
l'horari. Imagina't, o sigui, si ara a les 6 de la tarda ja és fosc.
A les
4 de la tarda és fosc, cosa que passa a molts països del nord d'Europa.
Sí, però
quina culpa tenim nosaltres?
Això, nosaltres no estem acostumats que tenim sol.
No, la cosa seria llevar-se molt més d'hora i dinar a les 12 i, bueno, i fer tots aquests horaris que
no ens agraden i que per això venen aquí després,
però
no?
Que potser seria el moment de plantejar-se aquests canvis.
Això a Espanya no val. A l'època de Franco va agafar l'horari alemà, no l'anglès.
Sí, ja.
I aleshores, l'Europa Unida Continental té una diferència d'horaris terrible entre Polònia, que és la més oriental, les repúbliques bàltiques ens hem acabat una hora abans. Entre Polònia i Espanya hi ha quasi 3 hores de diferència solar. I en Canàries, 4. Llavors, esclar, els horaris van totalment descompensats. Està molt bé aixecar-se a les 8 del dematí o a les 7 del matí, anar a treballar tal.
Sí, però anar-te'n a aixecar a les 4 del dematí...
Mentre que a Polònia està en negra nit, que tampoc és sa.
No.
Aquí serien les 9 del dematí si s'adaptés a l'horari d'hivern definitivament. És un follon.
És un follon que ens arreda
amb l'altra.
Ara estem 2 hores, no? Ara estem 2 hores, perdó, respecte al sol.
Ara n'estem una, només.
Ara una.
Ara una.
Amb el canvi, una.
Una.
No hem tirat enrere.
No, però amb el canvi estem una hora.
Estem una hora, perquè estàvem a dues. A l'estiu estàvem a dues i ara estem a una. I si retrecessin aquesta, estaríem a zero. Seria el que toca, no? Seria el que toca. Ara, una altra cosa és que ens agradi o no, no?
Perquè fa la mateixa franja solar, diguéssim, que a Alemanya i que a Polònia.
No, jo tampoc.
Bueno, que cada país tingui l'hora seva respecte al solar.
Sí, però dintre de cada país ja no hi ha acord. Ja no hi ha consens, tampoc.
Però per què no ens deixen votar, si volem o no, aquest canvi?
Doncs també, també.
Sabeu que la Constitució només hi ha hagut un referèndum i va ser per entrar a l'OTAN? Amb 42 anys, tanta Constitució, tanta... No ho dic.
No.
Però només hi ha hagut un sol referèndum, quan és la base de la democràcia.
Per què volem més, home, si ho fan tot bé?
No, bueno, sí, quan estic... i quan se n'ha fet un que era necessari, doncs hem sortit tots a pals, clar. Bueno, doncs imagina't, a Suïssa en fan un per mes, pràcticament.
O cada setmana. Hi ha ajuntaments que en fan cada setmana.
Un delicte molt greu, això, de fer el referèndum de la independència.
Simplement comptant a veure quan som, no?
Sí, sí. La veritat.
En fi, que això, que faran el que voldran, no?
Home, que costarà posar-se d'acord. Això estem perquè, fixa't, aquí som sis i ja no ens posem d'acord. Així que imagina't.
Hi ha una cosa més xunga encara, que la Índia té dues franges horàries. La zona oriental, la de Calcuta, i la zona occidental, la de Bombay. I ells trobaven que era un problema tal i qual, i van unificar l'hora de la Índia mitja hora. És diguéssim...
Mitja hora per tu i mitja hora per mi.
Els de occidentals els hi van retrasar el rellotge mitja hora, i els de la part occidental els hi van avançar mitja hora. I ara l'hora oficial de la Índia
és
una fracció, és mig. Per si el país veí és 3, les 3 de la matinada, doncs a la Índia són les 2 i mitja.
Les 2 i mitja.
Però bueno, en realitat, si cada país té una capacitat de veure el sol en unes hores determinades, perquè no es fa que cada país tingui el seu horari, tots limitat al sol. Però no el sol que nosaltres veiem, sinó el sol que cada país veu.
Sí, l'únic problema que hi ha...
La veu més tard o abans que nosaltres.
Sí, però aquí no veiem el sol sortir igual que a Galícia, eh?
No, clar. Ni Andalusia, tampoc.
I Portugal com està?
Clar, igual. No.
Portugal?
I Canàries?
Bueno, Portugal encara. Perquè...
No, però està en línia, Portugal i Galícia.
Bueno, que no,
està
que
en línia
no
amb Galícia, però no amb Catalunya.
Que ens deixin votar.
I després hi ha les Canàries i, bueno, hi ha, clar, el típic de l'hora canària.
Estem buscant un problema d'on no hi és. L'únic problema que hi ha és l'hora de sortida d'un avió. Si, per exemple, tu tens el bitllet a les 12, surt el teu avió, i tu estàs a França, pots equivocar-te si tens temps de transbordar o no transbordar pel canvi horari. L'única diferència és aquesta.
No, per això les companyies ja sempre posen les hores de sortida i les hores d'arribada amb hores locals, dir, dintre dels seus paràmetres, tot això ja està calculat. Per tant, amb l'època tecnològica que estem, això jo penso que no seria un problema. Sí. Penso, no ho sé, potser sí.
Però jo una vegada quasi perdo un avió a Atenes perquè em vaig despistar amb el canvi d'horari.
A mi em va passar a Portugal també, que no sabia.
Dues hores de temps, i no, que va, una i corre.
Això em va passar a mi a Portugal també, a Lisboa, que no sabia si tenia que agafar l'horari del rellotge meu, del rellotge d'Espanya, de l'horari de...
De fet, és l'únic problema, perquè l'altre està reglamentat. Si tu entres a treballar a les 8, és igual que el sol estigui a dalt que baix.
Clar.
Són les 8 i el teu rellotge diu les 8. Ja està.
Jo quan venia aquí a la ràdio la setmana passada era fosc i negre. I ara ja claro. A mi m'agrada més venir fosc i negre.
Sí, perquè aleshores surts...
I marxar més claro.
Correcte. Clar, és que sortir de la feina després de tot el dia i sortir de nit és una pena, perquè aleshores ja no tens ganes de fer res.
Bueno, n'hi ha que els agrada molt la nit,
Sí, però després...
Després
de dia no.
No és el mateix a l'estiu de nit que a l'hivern de nit.
A l'hivern de nit què fas?
En canvi, a les ciutats, per exemple, ara l'horari d'hivern és magnífic perquè veus totes les llums enceses i hi ha molta animació.
És molt maco, visualment. Sí, però igualment...
El poble no.
No les han tancat, les llums de Barcelona? No deien que les tancaven, ni els comerços i tot això.
Estem intrigats en veure què farà pel pessebre aquest any la senyora Colau.
Oi, calla, esgarrifós,
No, però deien, va sortir per la tele, que tancaven els aparadors perquè no poden suportar el gasto de la llum, sobretot arreu.
És que hi ha una reglamentació d'estalvi, que és oficial de l'Estat espanyol.
No, mira, si tampoc n'hi ha tanta.
Hi ha una reglamentació per estalviar...
Sí, clar, els comerços.
Clar, és que de nit...
A més, hi ha comerços en quines zones que han decidit tancar a les 7 de la tarda.
Perquè no, clar.
Perquè ja et dic, la gent que vingui quan hi ha llum i que sigui de dia. Aviam, tot això és una cosa d'aquelles que mentre hi hagin dues persones, el que ven i el que compra, i no es posaran mai d'acord.
I ara vindran les llums de Nadal, hi ha gent que és partidària, hi ha gent que no, clar.
Bueno, a Vigo sí.
Jo crec que és un espectacle, l'il·luminació de Vigo.
Bueno, és que ells estan en competència amb Nova York, sembla ser, no?
Això diu ell.
Segons l'alcalde.
Segons l'alcalde.
I han de estar dintre de la dinàmica de la competència i la competició amb Nova York. Sí, sí.
El senyor s'ho passa molt bé,
Sí, sí.
I tant que sí. Vinga, doncs anem amb temes que tenim damunt la taula. I va, comencem parlant d'un tema força potent, com és el tema, el titular seria drogues a la presó.
Pues sí, ha sigut sorprenent, sobretot que sempre s'ha dit que dintre de la presó hi havia molta droga i tal. Bueno, que no és que estiguem d'acord, sinó que ho assimiles, no? Però resulta que és un mossèn el que han detingut, que fa un any que estava a aquesta presó, i era l'encarregat de proveir d'estupefaents als inquilins de dintre.
I per què estava a la presó, ho diuen?
No, ell no estava com a inquilí, ell estava com a mossèn.
Ah, vale.
O sigui, pitjor encara. No que el mossèn estigués a la presó per haver fet algun delicte, sinó...
Donava auxili espiritual als detinguts.
Espiritual
i
drogatil.
A les ànimes. Sí. Auxili a les ànimes fort, dels presos.
Això ho faria a títol particular, segurament. No,
bueno, clar.
Sí, clar, perquè jo sé que hi ha alguns que cobren poc, però això no justifica... Jo crec que el senyor Jesús allà la creu, no li ha dit a cap mossèn, tu pots passar droga per pal·liar el dolor del que està dintre. No,
home, fotem. Pensem que no.
No fotem. Però jo m'ha deixat una mica... Perquè sí que hi ha moltes coses, però clar, d'un mossèn, no sé... Que s'està corrompint tot,
Bueno, els mossens, com tota la societat, hi ha de tot, també, no? Això no vol dir que l'Església sigui el culpable de que hi hagi drogues a la presó.
Vull dir, no, ni molt menys.
Suposo que hi ha capellans...
Sí, això s'ha de marcar bé.
Hi ha capellans que són pederastes, hi ha...
Correcte.
Bueno, hi ha de tot. Hi ha bisbes que s'han saltat el vot de castitat i s'han casat.
Bueno, ara, l'altre dia vaig veure un reportatge que deia...
La societat és així.
Que deia que no hi ha nous mossens o que no fan la carrera, perquè un dels motius és el celibat, que és el que no els hi agrada. El jovent, com hem avançat en moltes coses, ara la sexualitat es viu d'una altra manera, més lliure, més tal, diu que, perquè em vaig tragar tot el reportatge de la 2, no sé per què, però me'l vaig tragar. I era perquè no volen fer el celibat. I per això molts no ho volen fer.
Bueno, no solament el celibat, sinó el vot de castetat. Perquè el celibat que no es puguin casar, però que no puguin tenir
però...
relacions...
Això ja, també, això.
Això és una mica escapçar una mica els drets de les persones, no? Per tant, bueno...
Sí, jo crec que no tindria res a veure, perquè Jesús tenia bastant amb la Maria Magdalena i...
Escolta, el celibat vol dir que no estàs casat. Llavors, ningú parla de que s'hagin de casar els capellans, però tindre amantes no tindria
És que tindria que ser... Tindria que ser lícit. I aquí a Anglaterra també es poden casar.
El problema és que
El cap de l'Església britànica era la reina i estava casada i amb fills.
Per això, què? A mi seria una... Deixem córrer la
camina. Els casos de violacions a infants fets per l'Església catòlica no ho compten?
Sí, clar que sí, però ara estàvem parlant de la droga,
No, perquè dius que l'Església Catòlica...
Això va al capítol de castitat.
No, estàvem parlant d'això, de la castitat, que al igual sí que tindrien més seguidors o més gent que volgués implicar-se o continuar això, si per exemple això de la castitat que no estigués, o el celibat, el castitat...
Tu imagina't que els jueus, una de les coses que critiquen de la religió catòlica és que Cristo era solter i tenia 33 anys. Dintre de la imaginació dels jueus, no pot ser que un home de 33 anys sí que estigui solter sense fer família.
Bueno, és que a dia d'avui encara estem al 2022 i encara a mi me pregunten, amb 49, que com no he... Ah, però no tienes novio todavía? No, pues jo ja em vaig casar, vaig tenir un fill, ho vaig fer tot molt bé, em va sortir malament i no tinc novio. I és l'any 2022. Sí. I encara una noia que és autosuficient, que es manté sola, que treballa i que no necessita un home, si no vol... ho veuen com raro, com estrany, com que eres rarita o... No, perdona, jo he decidit viure així i sóc feliç també. No necessito
estar casada. El problema del vot de castetat és que els capellans, pues, tots ho sabem, o no ho sabem, però ens ho imaginem, és que han tingut relacions sexuals i llavors ho han hagut de fer d'amagat, perquè és que hi ha coses que no es poden aturar, que no es poden, perquè la naturalesa
és la naturalesa.
La naturalesa
de les persones.
Sabem que hi és, però que s'amaga. I aquest el problema és que s'hagi d'amagar. Aquest és el problema. I que llavors es converteix...
Amb altres coses que no.
Amb un delicte. I després hi ha les desviacions que tots coneixem.
Molt malament. És una institució que té 2.000 anys i encara no ha arreglat aquest problema.
Ja...
Bueno, sembla el papa...
Sí, el papa aquest a mi m'agrada molt, però durarà molt poquet, pobre home. Aquest sí que té... Fa pinzellades molt modernes, molt tirant endavant...
Però ja estava malaltó, eh?
Ja, és una pena, perquè no es durarà gaire, eh? I estic molt trista perquè no sabem quins tocarà.
No, però ell ja vol... Ja, és ell el que vol plegar perquè veu que...
Vol plegar el papa?
Pedra.
Sí, ja ha demanat. Ja està demanant, sí.
Que tindrem dos emèrits i el papa oficial.
Ja, t'ho imagina't.
Em fa gràcia d'això que hem passat, de parlar de les drogues a la presó.
Sí, el papa.
El mossèn.
No, deixem el papa tranquil.
El padre de los papas.
Vinga, tornem al mossèn aquest.
Bueno, sabria també, no?, de veure... No, jo no el vull defensar ni molt menys, però...
No hi ha cap justificació, però a mi m'estranya.
Però t'estranya, no?
Que sí que tenen el sou malament, sí.
No, no ho dic per això, no.
Però si tu és mossèn, saps que la droga és il·legal, el primer, és dolent, crea addiccions, que crea persones malaltes i acaben morint-se.
Perquè la passa, moralment detestable.
Això, moralment detestable.
Perquè la passa. Dóna
igual el motiu que tingui sa mare malalta o que tingui... És que és igual.
Ara, per altra banda,
passo palabra.
Ara ens estem escandalitzant de que presumptament hi ha un mossèn que introdueix drogues a la presó.
Sí, perquè sempre...
Sembla que és la notícia.
Sí.
Però tenint en compte que a les presons sembla ser que sempre hi ha hagut drogues, qui les ha fet entrar?
Bueno, però això és diferent, perquè les mateixes màfies ja ho fan. No és el mateix que diu l'Elisa, que allà és un capellà.
Clar, és un capellà que teòricament...
No és un inquilino de dir...
És un hijo de Dios, no?
Torno a dir el mateix. I quan és un funcionari de la presó?
Exacte.
També, clar.
O personal uniformat dels que reparteixen el top el 1 d'octubre.
Que estan allà i, a més, el seu germà resulta que és policia, guàrdia civil.
Sí, clar, igual.
I d'on treuen la droga? També.
També, clar.
També hi ha hagut un cas, no?, fa poc.
És condenateu igual,
Nosaltres estem parlant d'això ara, puntual, però introduir droga a persones malaltes, que són addiccions, perquè són addictes, en comptes de sortir nets, surten pitjor que han entrat. Els violadors, quan entren allà, tampoc els hi fan castració química, que també hauríem de fer-ho obligatòriament, perquè després surten i tornen a violar. O sigui, està molt malament, el de les institucions penitenciàries està molt malament regulat, perquè hi ha moltes coses que no hi haurien de passar, i menys amb l'època que estem. El de la droga és una... I lo dels violadors, i lo de que tinguin que estudiar i pagar a l'altra gent, que no surten amb un any i mig d'atur i dius, hòstia, tu...
Perdona,
jo no tinc atur després de 26 anys treballant per mi perquè no tinc dret, perquè era autònoma i me vaig fer autònoma per poder treballar. I un que ha estat, que ha fet un delicte, està de sang, i surten amb un any i mig d'atur, que els dona per menjar. Jo no tinc per menjar.
Això és veritat?
Clar que és veritat.
Ah, vale.
Home, clar que és veritat.
Passo palabra.
Llavors que van enllaçant delictes, a veure si continuen vivint del mòbil.
Hi ha gent que no té econòmicament bé, fa algun delicte, se'n van allà que tenen dutxa, menjar, i poden estudiar...
Hi ha alguns delinqüents que haurien de ser deportats, però clar, si estan complint pena, ja no els poden deportar.
Ja no els poden deportar, i aleshores ens quedem aquí i els paguem els que treballem.
Sí, clar.
Està molt malament.
Vinga, doncs,
Hi ha països que la droga és legal
i
és una manera de controlar la gent que tenen aquesta addicció.
Molt bé, ja està, Octavi?
Ja està.
Ara anem a un altre supertema, que és el Banc Central Europeu i les alegries que ens dona cada dia que pot.
Sí, el que és curiós és que la senyora aquesta Lagarde, que no sé, em sembla que estava també
imputada
sota la mirada judicial a França, crec,
França,
no?
França.
Sí, doncs diu que és per aturar una mica la inflació, però jo és que, clar, jo vaig estudiar una mica d'economia, però poca, no gaire, i em dóna la sensació que si estàs apujant els interessos, la inflació no crec que baixi, perquè ells diuen, si pugen els interessos, vol dir que hi haurà menys consum, i a l'haver-hi menys consum...
Sí, sí, és una forma de frenar el consum.
És una forma de frenar el consum. Sí, sí, sí. Però, clar, això el que fa és que els rics se'n beneficin, o sigui, la gent que té diners i té estalvis puguin augmentar els seus estalvis, perquè els interessos es pagaran més, però els que deuen diners, aquests estaran cada dia més escanyats. Clar. O sigui que, clar, això és una visió d'una senyora que és rica, suposo,
bueno,
no?
És la mateixa visió que volia aniquilar els pensionistes.
La funció del Banc Central Europeu, Octavi, de per si, si nosaltres no som economistes, és una espècie de misteri, perquè no funciona com un banc normal i corrent. Per exemple, quan van salvar Espanya del crac, doncs baixant els interessos a zero i comprant deute espanyola, estaven anestesiant un cadàver, pràcticament.
Que ara d'aquests diners que ens van entregar fa poc, ara es reclama que no saben on han anat a parar. Això ho vau veure l'altre dia?
Això va dir-ho els del PP, amb una declaració.
No. A Europa, una senyora que no sé si era aquesta.
Deu ser holandesa. No, holandesa. Segurament totes van les crítiques venen d'Holanda contra Espanya perquè hi ha una malversació de diners impressionant.
Sí, tots els diners que ens van donar fa res, parlo de la pandèmia, em penso que va ser...
Jo alguna vegada ho hem comentat aquí, m'agradaria veure algun dia la comptabilitat real d'Espanya, la comptabilitat oficial.
A tu te l'ensenyaran.
No, la podrem veure mai. El primer que has de ser diputat i després que ho has de...
Bueno, no es pot.
Però vull dir que si van donar 70.000 milions d'euros d'ajudes... A mi m'agradaria saber en què s'han gastat.
No s'han invertit en el que es van demanar.
Com els meus diners que es van dedicar a rescatar una institució com Bankia, quins crèdits vam pagar nosaltres de Bankia? Quin era el forat negre? En què consistia?
Clar.
Havia possiblement algun crèdit del Real Madrid dintre del forat negre?
Segurament.
No ho sabrem mai.
No siguis mal pensat.
No, mal pensat no, és que vaig llegir una vegada una notícia sobre això.
Sí.
Llavors no sabem mai, amb el diner públic, els 23.000, 24.000 milions que es van injectar.
Quants?
24.000 milions.
Abans.
Sí, un dels rescats.
Sí, però aquest ha sigut una barbaritat de diners que jo vaig pensar.
Les comptes, el Banc Central Europeu, jo a vegades em pregunto per què serveix. Ara sí que em pregunto de sempre per què serveix el Banc d'Espanya, que aquest no serveix per res. Però el Banc Central Europeu...
No, perquè no es poden ni canviar les monedes antigues.
No,
el Banc Central Europeu
ha
tingut una funció que a Espanya li ha anat molt bé perquè l'ha salvat provisionalment del catacrac. El que no sabem si ha allargat la seva mort, però bueno, de moment, el permetre a Espanya seguir venent deute per tapar el dèficit que té i comprar-li el Banc Central Europeu a tipus d'interès zero, doncs en realitat ens ha tirat un baló d'oxigen.
Sí, però si no s'inverteix en el que necessàriament
el negoci bancari el fan molt complicat també els economistes, però en el fons és fàcil. Un banc funciona comprant diner barat i venent-lo car, i el benefici és el benefici del banc. A canvi, corres un risc. Això és l'exemple del banc. Però el Banc Central Europeu funciona d'una altra manera. Té la màquina de fer diners, però clar, que els diners venen d'algun lloc. Bé, segurament el gran contribuent europeu és Alemanya, i ara Alemanya està seca, per tant s'han d'aplicar mesures. Pujaran els tipus d'interès.
Vols dir que no fa com als Estats Units, el Banc Central Europeu? Hi ha crisis, apreten el botó i comença a treure
diners. En teoria no es pot, i per això es devalua el dòlar de quan en quan.
I no es pot, però ho fan. Quants mils de milions de dòlars fan, ping, apretant el botonet, posant milions de dòlars.
Però els Estats Units té unes reserves naturals per respaldar i té una sèrie de coses.
Jo no parlo de reserves naturals, jo parlo dels diners que fan, que fabriquen apretant un botó. Quants?
També ho fan, bueno, per emetre...
Això ho fa el Banc Europeu.
Hi ha circulant que s'espatlla i aleshores s'ha de reposar amb circulant
nou. No parlo d'això. Augmentar el capital al carrer.
Bueno, quan es va abandonar el petró or, es pot fer sempre.
Aviam.
Ara, que de cara al món la teva moneda tingui el valor que diu, això és una altra cosa.
Abans es comparava amb l'or que tenies tu al país.
Sí,
ara
sí,
ja
sí.
No, perquè ja fa anys que ja...
No.
Sinó que és els diners. I els Estats Units, moltes vegades, quan han tingut problemes d'economia al carrer, el que han fet ha sigut llançar en el carrer molts mils de milions de dòlars.
Injectar dòlars al sistema, que es diu.
Sí, però els dòlars que es tenen guardats en un lloc i els treuen al carrer, o els fabriquen i els foten al carrer.
No crec que es fabriquin...
Home, jo crec
no
que
crec
sí.
que es fabriquin físicament, en fabricaran sí. per reposar la moneda que va desapareixent o per donar circulant. Doncs, però...
I bé desapareixen mil milions
vale,
al dia.
Però pensa que hi ha una comptabilitat mundial.
Què?
Hi ha una comptabilitat mundial. Ah. I aleshores se sap el circulant que hi ha als Estats Units, l'emissió, i per això...
Qui ho sap, això?
Els economistes d'estat.
Ah, vale, vale.
Sí. Sí, llavors, bueno, llavors per exemple, és quan el dòlar es devalua, perquè diu, molt bé, tu ves llançant dòlars al mercat, però en comptes de tindre aquest valor, en té menys.
Clar.
El que passa que a l'estat espanyol hi ha molt poca transparència amb la manera
no n'hi ha
que, o no n'hi ha gent
no n'hi ha, no n'hi ha, no n'hi ha.
Ja fa un parell de setmanes que la notícia dels diaris és que Europa començava a mirar amb lupa a veure com es havien distribuït aquests fons New Generation perquè no veien clar cap on havien tirat perquè aquí no se'n fien perquè aquí històricament sempre ha funcionat així perquè això que deies tu de Bankia tu tira enrere la Caixa Madrid i després el Banc de València i tira enrere. Sí.
I la Caixa de Catalunya.
Un va xiclant a l'altre, un va xiclant a l'altre, un va xiclant a l'altre, i ara resulta que Bankia ja és la CaixaBank i com que ja és la Caixa, ja ningú se'n recorda de que el Banc de València té un camp de futbol, que és el Nuevo Mestalla, no sé si heu estat a València sí, i l'heu vist, sí. un camp de futbol immens, així com el camp del Barça que està, no està acabat, però allà està, que no sé quants milions es devien gastar allà, però algú els devia pagar, després això ho va xuclar la Caixa de Madrid la Caixa de Madrid ho va xuclar i estava prou malament sí. i au, fota-li una traga
si van haver de crear la Sareb pels actius que no tenen el valor que tenen facilment.
I la Caixa de Madrid va venir l'episodi que tu deies del cert futbolista del Real Madrid, sí. que això no, també és una...
No, era un crèdit de 300 milions d'euros.
Però també passaria amb la pista de Fórmula 1 que també van fer al Port, us en recordeu, que també sí, van fer la pista
bueno,
allà...
Una cosa, una de les escassíssimes sancions que s'ha sapigut que la Comunitat Europea li ha plantat a Espanya... va ser per desacords amb les comptes de València.
Ja, és que allò va ser una bajanada. Bueno,
Espanya li van posar una multa grossa, eh?
Van voler fotre allà la Fórmula 1 també al port, allà sí. com una pista, sí, que també sí. se'n van al Norris, sí. això que també dius tu.
El temps que va estar el PP governant la Comunitat Valenciana, va haver la Terra Mítica, va haver el que vulguis.
El Banc Central Europeu encara ha tingut un... amb la senyora Lagarde i abans... Encara ha tingut una certa funció, vull dir, ha estat operatiu. El Banc Mundial, aquest és el que per mi és un autèntic misteri, aquí enllaça amb el que deien, hauria de controlar les emissions d'efectiu de cada país.
Jo el que em pregunto és, serveix realment per alguna cosa el Banc Europeu?
El Banc Central Europeu sí que ha servit, sí. sí, sí.
Serveix per col·locar persones que guanyen 250.000 euros l'any.
Bueno, això és una part...
El senyor de Guindos, que va estar aquí com a conseller, ministre d'Economia, la senyora Lagarde, també investigada a França per
corrupció. Que, per cert, no els elegeix ningú, aquests. Aquests els nomenen a dit. Pam, aquests.
Mira, és que són 12 països que tenim a l'euro com moneda dins de la Comunitat Europea. Pensa que són 12.
12?
Sí, 12, 14, sí.
Sí, perquè...
Sí, moneda oficial, perquè n'hi ha alguns que admeten l'euro, però no és la moneda. República Txeca, tots aquests, no. i Escandinàvia, no. Aleshores, de fet, el Banc Central Europeu és el Banc d'Europa. És el Banc d'Europa, ha de coordinar les economies dels altres.
Vinga, que avui anem a altres temes.
Sí, sí.
També, com bé coneixíem, la desgràcia, no?, a Seul, aquesta avalanxa humana.
Una més.
150 i pico
però molts morts no?
Vull dir, i 350 sí, sí. encara desapareguts, eh?
Mare
o sigui, que es diu ràpid, clar, gent clar, que haurà perdut coneixement.
Havien posat punt final a les restriccions, feia poquet, era poder la primera festa que ja acostuma a ser multitudinària, la de Halloween, sí. doncs una
I va
cosa
ser un
sumada
tros,
a l'altra, no?
Amb un tros de carrer que era molt petit, molt sí. estret, ple de bars, que diu que cada 2 metres hi ha un forat d'un bar. Sí. La gent que es va poder ficar dintre del bar
però què va
era...
passar? Que...
És que no tenen ni idea encara. Hi ha...
terratrèmol o...
No. Va... Amb una de les versions que n'hi ha és que havia algú famós en un dels bars aquests. Ah. Aleshores, la gent ja no podia caminar, que parla una espanyola, va comentar que ella, al veure que se va agobiar, que és que no podia caminar, que l'estaven empujant i es movia pel carrer, sí, per lo que l'empujaven la gent, o sigui, t'anaves com una corrent d'aigua, sí, saps, sí, allò? Sí, sí, sí. Marxes. I ella se'n va agobiar molt i es va ficar dintre d'un bar. I aleshores va ser quan va veure que l'avalanxa començava. I diu que en un d'aquests bars van veure un famós o no sé què.
Ah, ja està.
I aleshores perdre... algú va voler entrar i aleshores...
Van perdre el nord.
Clar.
Va ser com el cas Solena, com el cas Solena, però en gros.
Sí, que ara precisament han sortit ja tots, després de 10 anys, quina vergonya. 4 noies, 5 mortes.
Al Madrid Arena?
Sí, sí.
Sí, sí.
Ara han sortit...
Això, la premsa ho va tapar tot, eh?
I...
Sí, es va tapar el...
Pues ara surten, ara ha sortit, als 10 anys, ara surten dos de la premsa, ha sortit molt barat.
Un excés d'aforament.
Ja està.
No, bueno, igual, i les sortides d'emergència no estaven bé.
O sigui, això va ser per... Jo pensava que era algo de...
Res de natura. Va ser les persones. Massa gent amb un tros de carrer. Sí. Hi havia 2.000 i pico persones. És que tu veus el tros de carrer i veus les imatges de la gent que puja... Que era, saps allò que la corrent? A mi és que quan m'agobien ja, quan sento gent a prop, ja me'n vaig.
Sí, però aquestes coses és inevitable que passin. Una sortida de l'estadi, qualsevol cosa.
Fa una por.
Mira, quan va haver l'atemptat d'Hipercor, que tenia molt mala uva...
No canviem de tema, anem a parlar.
No, volíem provocar una avalanxa de gent.
Sí, però vull dir que anem a...
Sí.
Que es provoqui moltes morts per persones, o sigui, per aglomeració de gent... També va haver el cas de la Meca. Com que es posen allà a donar voltes, hi ha uns que porten els altres.
Sí, però diu que molta gent els hi ha donat un infart. Que no ha sigut d'aixafament i tal.
De veure's allà.
Clar. I gent joveníssima, de 20 a 20...
Terrible, eh?
Pico, horrorós, perquè penses amb la gent, amb les famílies i... Sí. Que això és inevitable, bueno, és
pànic,
però és escarrifós.
És el pànic.
Anem amb un altre tema... també un desastre que va succeir a la Índia. A la caiguda, doncs, es van derrocar un pont que no feia massa que s'havia reconstruït, no?
Estan passant unes coses, nois, que...
Bueno, és que el van reconstruir... Hi havia unes fotos al documental abans, pocs moments abans de que caigués. No sé si és que la gent votava per fer-lo saltar, o és que es bellugava allà i la gent saltava. No sé quin efecte és, si un o l'altre, però feia por, eh? Ara, esclar, un pont penjant és una estructura mòbil.
Yeah.
Si, desgraciadament,
clar,
la gent...
Clar, l'últim que et penses és que ha de caure.
És que ha de caure, ja.
Una ondulació, eh?
Bueno.
Jo, ma mare sempre diu el mateix, que les coses antigues estan allà, les piràmides, no sé què, la Torre Eiffel... Sí. Tot el que és antic, allà està. I les coses noves que fan construccions noves, si no és per una cosa, és per una altra...
Bueno. Sí.
Esgarrifós.
Sí. L'home es va tornant atrevit fins que la naturalesa li pega una bufetada.
Això, perquè la natura és la que tira sempre endavant, és la que s'emporta tot pel davant.
Bueno, s'estan fent rescacels de 800 metres d'alçada.
141 morts i la majoria dones i nens.
Ostres.
En l'enderrocament d'aquest pont penjant de l'Índia.
I era de vianants, només. Era una passarel·la, eh?
T'imagina't. Però clar, el millor perquè si estaven inaugurant-se o alguna cosa, l'excés de pes o...
No, si era una passarel·la només per vianants, segurament estava molt menys reforçada que si hagués sigut per cotxe.
Bueno, a Londres, a Charing Cross, van fer un pont també per vianants molt maco, molt d'aquests... Em sembla que no és de Calatrava, però ho sembla.
Mm.
I van haver-lo de tancar perquè la gent entusiasmada al passar per la passarel·la i el pont va començar a bellugar-se i a desequilibrar-se. Han hagut de reconstruir-lo tot, posant tensors i...
Han fet un a Andorra, que és un dels... No sé si és el segon o el tercer més gran d'Europa, que també...
Sí,
és molt maco, però jo dic... Sí, a mi m'encanten els ponts, estic enamorada dels ponts,
però s'ha de pagar,
no...
no?, per passar, sí, és de
segurament.
Peatge, no?
És una passarel·la per vianants, també.
Me quedo amb el derrupit, que també fa por.
Que també fa por, perquè...
Que també fa por, perquè quan hi ha un boig d'aquells que salten a sobre, també...
Comencen a saltar a sobre i et poses nerviosa,
eh? Això és el pitjor que es pot fer
amb
un pont.
Digue-li a la gent, perquè estàs allà i comencen a saltar.
Això és el pitjor que es pot fer.
Hi ha gent molt graciosa al món.
Sí. Bueno, que tenen una gràcia una mica especial.
Sí, diguem-ho així.
Deixem-ho així.
Vinga, altre tema. Van expulsar 22 nens d'un tren a Palència, segons Renfe, per comportament incívic.
Sí.
A Palència?
A Palència.
Sí, és que es van deixar la veritat.
Anaven a León.
Anaven a León.
I els van expulsar.
I els van fer baixar del tren.
Sí,
els van fer baixar del tren... I, bueno, sembla que la Renfe
deien,
els hi va posar un autocar.
Els hi van cridar, el revisor els hi va cridar...
Eren catalans, eren catalans.
Sí. Bueno, sí, això s'ha de dir,
S'ha de dir que eren catalans.
Sí,
els nens tenien entre 10 i 11 anys.
Primer els hi va cridar mestres. Perquè es movien, bueno, perquè feien soroll i perquè... Després per les mascaretes mal col·locades, no? Llavors, jo penso que si els nens els han interpel·lat per això, més d'un adult que hi ha anat en el tren... Home. Tindrien que baixar-lo en el primer, en la primera estació que ve, sí. Perquè jo m'hi he trobat.
Sí.
Jo m'hi he trobat que el revisor demanant mascaretes al públic, eh? Vull dir... Bueno, jo ho veig una mica raro, són nens. A veure, que sí que és veritat que els nens estan deformats, sí que és veritat. Perquè...
Sí, però amb 10 i 11 anys, la Renfe, si són dos classes, són 50 nanos, que van amb un vagó, només ells, perquè es molestin entre ells i no molestin els altres passatgers, també tindrà culpa Renfe, no?
Sí.
No s'ha
obert una investigació interna sí. Per conèixer.
Clar. Aquests no venien de Vilafranca o de per aquí al costat?
Sí. De la noia.
De la noia.
Sí, sortien de Barcelona.
I els han expulsat del tren
els
a València?
Els van baixar amb una estació.
Van estar una hora i pico esperant que vinguessin a buscar els autocars, perquè Renfe els va posar autocars. Però per molt que ho fessin malament, han tret el teu nen d'un tren... que tu l'has ficat, l'has deixat aquí a Sants, l'has ficat allà dintre del tren i se l'emporten i el baixen a una estació. Més igual si hi ha dos monitores o dos professores, perquè
sí,
hi ha de les classes, dos professores, diu que també hi havia una persona de Renfe, però m'és igual, com deixar el meu fill allà tirar en una estació?
El més fort que vaig trobar jo és que els esperava la policia,
sí,
els nens.
Sí, que és veritat.
Els esperava la policia i un autobús que els va portar al lloc que havien d'anar.
Sí, però la policia... Però la policia...
Ho vaig trobar una mica.
Ja, perquè...
Suposo que per seguretat. No dels nens, per controlar-los.
Ja, però la policia...
Diu que van ser custodiats i acompanyats per la policia.
Ah, bueno.
Jo l'he trobat
una mica rara.
Però és el que dèiem amb la Lourdes abans, que el grup aquest...
Aquest servici és molt d'investigar, això,
eh? Clar, és molt raro perquè, bueno, la mateixa setmana, o dies abans o dies enrere, va sortir la notícia d'unes persones grans, uns homes, que venien d'acomiadament de solter... De l'AVE, que van a sortir l'AVE tard, no sé què, feien xirinola, xivarri, anaven beguts, etc. Només han pagat multa i no és el tren del tren.
Sí.
I a uns menors d'edat tu els pots treure d'un tren?
No
sé. Més igual si és Renfe com si és Renfe.
Alguna cosa aquí que se'ns escapa, eh?
Clar, és que no és coherent.
Com que no sabem, jo no sé, no era allà, i com que no hi era no puc tenir un criteri.
Podem llegir, però ja està.
Però el que em fa rumiar més és això que ha dit la Sònia. Eren nens catalans. No, i no dic res més, perquè, clar, potser diria algú que no...
No, jo soc a Palència, sí.
I allò era Castilla-León.
València, sí.
Sí, Castilla-León, no?
Sí, sí.
I els nens eren catalans, bueno, però ja està. Si no, jo no dic res més.
Hasta aquí puedo
decir. Hasta aquí puedo decir.
Hasta aquí puedo leer.
Una mica raro.
Què vaig pensar jo?
Jo una mica raro.
Sí, una mica raro.
Vinga, un altre tema... És que ja m'enric per no plorar. El Consell General del Poder Judicial, pim-pam, sí. I res.
Bueno, això...
Va per llarg, no, això? Aquesta...
Sí, no pot anar per llarg. No.
Però, bueno, perquè
ara
Europa
de 4
ja
anys, està encatrinant.
A Europa està encatrinant i va venir el comissari de Justícia aquí i els hi va dir que, escolta, que això s'ha de fer ja, no? I sembla que ja estaven a punt i ara el PP ha dit, ah, no, si volen modificar, cosa que no té res a veure.
No, el PP no, volen modificar... les declaracions són del senyor Feijó.
Sí,
El senyor Feijó.
Bueno, i què? Ara mateix és el portaveu del partit, ell,
sí,
no?
El durant, quant temps ho serà?
Bueno, això no ho sé.
La reineta ha relliscat.
4 anys d'enredeviment.
Sortirà, no?
No sé, per mi és com si l'haguessin posat una pell de plàtan i ha relliscat.
Però bueno, portem 4 anys amb això caducat.
Sí.
Portem 4 anys que no s'ha solucionat. Portem 4 anys incomplint la Constitució.
Sí. Ha dimitit
però
en
no,
les més.
La Constitució... la van incomplir els catalans que van posar les urnes per votar per la independència.
Això no ho diu la Constitució, però hi ha qui ho atribueix.
Perquè és un delito muy grave de...
sedición.
Bueno,
llavors,
però...
No siguem babaus.
El Partit Popular és un partit antisistema, llavors, perquè, clar, està incomplint la Constitució, no? És un partit antisistema.
Antisistema
no diguin
total.
Que la CUP és antisistema, no. Perquè ells també ho són, no?
Però, bueno, llavors, què hem de fer? Si resulta que un partit que és dels millors del món... i fet així,
Bueno,
fa aquestes coses.
Bueno, perquè resulta que estan aguantant, per això s'ha vist des del principi, estan aguantant fins que... perquè ells es pensen que les properes eleccions guanyaran. I llavors, quan guanyin, podran col·locar tots els seus jutges allà.
I llavors no els hi passa res.
Però és que a mi el que em sorprèn completament és que diguin que hi ha una separació de poders I resulta que tothom està dient jo col·loco els meus, jo col·loco els meus. I, però que no diuen que hi ha una separació de poders? Com pot ser que es matin per col·locar els seus jutges dintre dels poders judicials?
Home, clar. A veure, quan
diu que hi ha separació de poders,
escolta,
no?
Ja, però no,
que els jutges haurien de ser independents.
S'han resolt ja els judicis de la Gürtel?
Bueno,
no, doncs pues ja no. Està.
L'altre dia van absoldre...
Ja té la resposta aquí, ja està.
Parlant de Bankia, l'altre dia van absoldre precisament el senyor que va encapçalar i la campanya de Bankia i d'altres.
En Rodrigo Rato?
Sí, sí. El van absoldre perquè no hi havia causa que presos.
Exacte, ara l'han absolt, sí, sí. Sí, sí.
I llavors en què quedem?
Man de huevos. Això ho ha dit també un del PP.
Oi, oi, oi.
Home, ho va dir un.
Ho va dir un diputat del PP.
Sí, sí.
I em sembla que en aquell moment era president de la Cambra.
Bueno.
Man de huevos.
Llavors, si vols això, ja pots esperar-te. També un jutge va declarar el PP com a partit. Què li va dir? Partit... Ara que era... No recordo la paraula, les paraules exactes. Però, bueno, ells continuen dient que els dolents són els altres.
Pues sembla ser que Aliança Popular va votar no a la Constitució.
Sí, exactament.
Bueno.
Sí, sí, Aliança... Però ells es desvinculen...
És que ells no són d'Aliança Popular, són del Partit Popular.
Clar.
Sí, sí. I la seva gent ho va pagar d'en negre.
Avui s'ha fet públic un comunicat del president Puigdemont a l'exili que diu que ell no, la reforma de la sedició que no la vol, que això no és un parche que no soluciona res i que ell no sembla ser, deixa dit que ha rebut visites de gent representants del Partit Socialista a Waterloo que li han fet propostes ja i que ell les ha rebutjat totes, perquè que si escurçar una mica les penes del delicte, que si li han ofert inclús, això ho posa avui en una nota que ha fet pública, li han ofert doncs, també l'indult, però clar, totes les solucions que li han ofert passen perquè ell vingui a Espanya i es presenti davant del Suprem, cosa que de la qual
que no vol fer, no?
No se'n fia ni un pèl.
I... 5 anys, no? Ja fa que està...
Sí, sí. Ah. Sí, ara ja fa 5 anys, i amb motiu dels 5 anys és quan ha publicat aquesta nota a les seves xarxes socials, no? I diu que, bueno, tot això no serveix per res, perquè suposant que ell vingui i estigui 3 anys a la presó i se l'indulti, les coses tornaran a quedar com estaven, perquè el delicte de sedició seguirà sent en vigor i és un delicte que es farà servir sempre que ells vulguin per anar contra els catalans, perquè de fet el delicte de sedició és un delicte que només serveix per anar contra els catalans, però una altra cosa aquí a Espanya em sembla que no serveix per
res
més.
És un delicte portat a l'edat mitjana.
I llavors, bueno, és un delicte que es va tipificar, crec, el 1800, el segle XIX,
sí,
no?
Sí,
crec,
sí,
no?
Sí, sí.
Sí. I bueno, i aquest el faran servir sempre que vulguin ells per anar contra els catalans, perquè el retorcen de tal manera que qualsevol manifestació que hi hagi per protestar, pues es pot acusar els que l'han induït de sedició.
Recordeu,
no?
Per tant, que Espanya ha jutjat per sedició sense haver utilitzat ningú una arma. No, ja no s'aguanta això.
Però és igual.
Clar.
No. Però si recordeu també, amb la manifestació davant de la Conselleria d'Economia, la Guàrdia Civil es va deixar els rifles a dintre del
jeep. A dintre dels cotxes.
I no els va tocar ningú. Jo em penso que el que esperaven és que algú els agafés i tindrà l'excusa que hi havia hagut armes. És que ni això, és que no s'aguanta per enlloc aquest delicte. I jo personalment i com a català no vull veure el president de la Generalitat a la presó ni un sol dia.
No.
Ni un sol dia.
I punto.
No. I l'aplaudeixo i estic amb ell amb la duresa de lo que suposa expatriar-se.
És que
però jo no vull veure el president de la Generalitat de Catalunya a la presó. L'últim que hi va estar a la presó va sortir per ser afusellat. No el vull veure.
El que ell diu és que d'aquesta manera les coses quedarien igual i que el problema no se solucionaria i que el fet que ell torni pues, no té res a veure.
Sí que se solucionaria.
I tota la seva feina que està fent per internacionalitzar el conflicte pues, no hauria servit de res, perquè si tot queda igual, tot el que està fent ell fora d'aquí pues, no hauria servit de res. Per tant, diu que ell no vol i ell seguirà fent la seva feina i ja està. No?
Té raó, Puigdemont. Recordeu que Santiago Carrillo va entrar a la presó un 24 de desembre i va sortir el 31 de desembre. El secretari general del Partit Comunista va estar 5 dies
totes
a la presó
totes les festes allà a la
i llavors
presó.
Ja es va arreglar tot. Eh? Però, esclar, en aquest cas és un president de la Generalitat que hauria d'entrar a la presó. No. No, no, no.
Vinga, que avui anem cap al Brasil, que com bé sabeu hi ha hagut eleccions, d'infart aquestes eleccions, però molt, sembla justet. Ser que molt justet, però que Lula ha aconseguit frenar l'ultradreta de Bolsonaro.
Ja veurem, tenies de posar
ja veurem,
música,
ja veurem si haurà frenat.
Tenies de posar música de samba aquí, per introduir
això. Va ser fotudet, perquè van posar impediments perquè la gent, el populat, s'ho pogués votar. Jo tinc una amica que és brasileño, que ve cap aquí també, està entre allà i aquí, i ahir estàvem xerrant per les xarxes i tal, i jo li deia, ostres, està molt ajustat, perquè ell deia que volia que tornés Lula. Ahir. Sí, en comptes d'aquest, del Bolsonaro, que fotés fora, diu, perquè dentro de lo malo, mejor aquel que no este.
Que no el que tenim, no?
Sí. I deia, diu, pues, han impedit, han posat els militars, sí, impediments al mig del carrer perquè la gent no pogués anar a votar.
Però,
clar, és si una, és que, diu, és que és com una...
És que quan va entrar a presó van induir-li un delicte i el tribunal el va condemnar.
Sí,
va estar a presó?
Clar, clar. Va estar a la presó? Sí, sí.
No sols a Espanya passen aquestes coses.
No, i més per allà. No.
Jo la veritat és que m'ha donat una bona sensació, perquè crec que, home, el Bolsonaro aquest, per les coses que he llegit, és bastant impresentable, i aquest... Només us diré una cosa, els brasilers que han votat a Madrid i que han votat a Barcelona, els brasilers que han votat a Madrid, Bolsonaro ha guanyat, però de carrer. I, en canvi, els brasilers de Barcelona ha guanyat el Lula de carrer, també.
Sí. O sigui, claríssim, radiografia.
És una radiografia,
Sí, tal qual, No ho sabia jo, això, veus? Sí, això m'havia enterat.
Aquí ha sigut el 72 a favor de Lula i el 28 de Bolsonaro.
Sí.
Imagina't tu.
No.
A Barcelona.
Bueno, aquí.
A Barcelona.
Allà, que deia que ha sigut molt justet, mireu les xifres, eh?
Sí.
50,8% contra 49,2%.
Sí.
O sigui, això és d'infart. Jo m'imagino aquests dos senyors allí a l'escrutini, veient-ho des d'on sigui. Això és d'infart.
Tu imagina't
el que passa.
Quina participació hi ha hagut, Sònia? Ha estat alta?
Ai, la participació... No...
Ha estat alta, potser?
No ho sé.
Estava la cosa molt així, molt complicada.
No, perquè un resultat tan ajustat vol dir que ha anat molta gent a votar.
Bueno,
molta gent
bueno sí, segurament. Bueno.
Perquè si hagués anat poca, hagués guanyat Bolsonaro de carrer.
De carrer, sí, segur.
En tot cas, hi havia aquest dubte perquè estava, en el moment del tancament dels diaris, doncs sobretot estava escrutat el 99%, encara no estava al 100%. I llavors doncs ja s'ha confirmat, no, al llarg d'aquest matí, que el Tribunal Superior Electoral, que és qui mana realment, doncs ja ha declarat Lula guanyador matemàtic d'aquestes eleccions.
Veurem quan dura.
De totes maneres, aquest senyor Bolsonaro no ho ha fet bé.
50,9 per 49,1, eh?
Ell va guanyar les eleccions de forma misteriosa també a la senyora Rousseff. En aquella època el Brasil encara era un dels països d'economia flotant bona.
Sí, però ara no.
4 anys després, o 5, em sembla que han passat 5 anys, el Brasil està molt més avall del que estava a l'època de la senyora Rousseff. Per tant, les ultradretes governant i en termes econòmics no ho han fet bé. I Brasil té uns recursos naturals com per ser riquíssim.
Sí, però aquest noi conegut meu m'ho ha explicat, això, que havia fotut una baixada i que estava en el seu pitjor moment a Brasil.
L'economia està molt malament. Jo vaig estar al Brasil el 2006-2007 i el real ja començava a tindre apreciació respecte al dòlar i a l'euro. Ara no val res.
No, res.
Ara no val res.
Per cert, el senyor Bolsonaro no pensa fer cap declaració avui.
No. Normal. No. Que ahir us ho anava a comentar. Una diputada del Bolsonaro, ahir a punta de pistola...
Perseguir algú, no?
Perseguint un del Lula, però al mig d'un bar... horrorós, esgarrifós, al mig del carrer...
A Brasil això és molt normal, eh?
Sí, però una diputada...
Sí, normal,
una diputada, ja això em va sobtar una miqueta més, no?
Home.
I altra vegada de l'altra. Que van amb machetes.
Sí, però clar.
Però home, que sigui una
diputada... Que sigui una diputada és una mica més esgarrifós,
La televisió Globo, a les 5 de la tarda, el noticiari de més vist, perquè a més a Brasil fan un horari molt quasi europeu, i a les 6 ja tothom està sopant.
Sí.
Doncs són atracaments i violència en directe. Vull dir, van amb helicòpter i quan veu un follon, aparquen l'helicòpter, baixen amb la càmera a veure què passa. I és espectacular, eh? Però de totes formes... normal és que...
Hi han hagut manifestacions aquesta nit, formes... han hagut coses de lluites i ja, o sigui...
Sí, 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 és que hi haurà.
Tindrem uns dies, uns quants.
De totes formes, fixeu-vos que les societats últimament estan bastant dividides. O sigui, totes les eleccions que hi ha a tot arreu, s'ha d'esperar molt a l'últim moment per saber el resultat. Fixeu-vos, als Estats Units ja passa, o a Anglaterra, a França, a Itàlia ara, a tot arreu allò hi va justet, justet, vol dir que la societat està dividida, al meitat i meitat, 50% i 50%,
sí, sí. Això és una societat madura, ja,
Sí, sí.
Quan hi ha un resultat tan, tan apretat, vol dir que la gent...
Que la gent s'està despertant una miqueta, no? Home, ja
a Espanya hi ha hagut govern de concentració per primera vegada, de coalició per primera vegada. Abans sempre guanyava un i dominava, ara no.
Vinga, també coneixíem la setmana passada que la Xina tenia, no és d'estranyar, dic, crec jo, oficines parapolicials il·legals a Catalunya. Mare tres, ni més ni menys que tres a Catalunya.
Tres a Barcelona.
Estan camuflades com a restaurants, botigues i associacions.
És que ells tenen el seu món.
A Madrid i a València, sí, sí.
És que tenen el seu món paral·lel al nostre.
Exactament.
Que això no ens donem compte.
I els dissidents, i els dissidents del partit els conviden generosament a tornar a Xina.
Clar, clar, clar.
Bueno.
Jo, després de veure com van la despedida del primer ministre, o veure per la televisió...
Aquell senyor s'ha tornat a veure algun lloc, perquè jo crec que ja no sortirà mai més,
No, però és que, a més, tot el Parlament, tot, és immutable,
Sí, sí.
I se li acosta el...
Aquell senyor més jove, que també és un diputat, i també l'estirava del braç.
Jo això ho he vist alguna vegada defenestrant algú en una empresa.
Ja, però això és esgarrifós, Que passin aquestes coses i que passin davant de... I, a més, acabaven d'entrar...
A un país de 1.400 milions d'habitants.
I acabaven d'entrar tota la premsa, que per això ha sortit les imatges.
S'ha vist a l'estranger i no s'ha vist dintre de Xina.
Clar, clar.
Però què voleu dir? Que
l'ha purgat. S'ha carregat el primer ministre, s'ha quedat
això. La notícia volia dir. Què voleu dir que hi ha...
Tres comissàries que tenen... que
a dintre d'un
que...
restaurant?
Sí, a dintre de tres restaurants d'amagat. És que ells tenen...
D'amagat, com si fos a dintre.
Però pels seus, voleu dir?
Sí, pels seus. Ells no tenen bancs.
Per controlar.
Per controlar els
dissidents. Diners xinès, els nostres bancs espanyols no n'hi ha. Perquè tenen els seus... No us en recordeu aquells carros que portaven de diners... d'un puesto a l'altre, perquè ells no fan servir ni els bancs, ni res.
Perquè ho envien directe, no?
Clar, però fan sota amagat.
Hi ha bancs a Xina molt potents,
Sí, a Xina, però aquí no. Em refereixo...
No, no tenen filials a fora, no.
Que em refereixo que aquí a Espanya, quan estan aquí a Catalunya, aquells carros a Madrid i Catalunya que hi havia a Badalona, no eren, penso, i a Madrid, allò és perquè no... És que no, ells viuen aquí, treballen aquí, guanyen diners aquí, però no té res a veure... Aquí no deixen res, no fan la seva vida paral·lela.
És una economia paral·lela totalment, sí.
Submergida, sota...
Bueno, això, encara hi ha un judici que aquest que s'ha evaporat, que era d'importació sense pagar arancels, aquell xinès que l'havien de processar, que hi havia el Nacho Vidal implicat i tal, doncs...
Això encara no està.
Totes les mercaderies que venien de Xina al port de Barcelona no pagaven arancels.
Imagina't. Però,
vinga, que anem acabant. Octavi, què volies comentar tu?
No, com que és Tots Sants, doncs m'ha fet gràcia una notícia que l'empresa municipal de pompes fúnebres de Viena està introduint uns taüts ecològics amb materials vius. O sigui, fabriquen els taüts amb una matèria que és com un fong que es va desfent i va destruint totes les restes que hi ha a l'interior, i que això doncs, va molt bé perquè és un fertilitzant per a l'agricultura. Bueno, sembla ser que això ja es fa servir als Països Baixos, però que no s'havia fet ressò, però ara sí, a Viena se n'ha fet ressò, no?
Però què enterren a la gent a terra?
A terra, perquè allà s'enterrarà a terra, no com aquí, que tenim un nicho i aquí...
I llavors, això s'utilitza com fertilitzant, però, bueno, no és allò, aquella ferida que té la gent que fa 50 anys que ha perdut el marit i va allà al cementiri...
Això sí que és dur,
encara una ferida que no està tancada encara, no? I, bueno, no sé, això són coses molt personals, però penso que de cara al medi ambient és una bona notícia, jo diria.
Però s'està canviant molt la forma de... Ah, perdó.
Lourdes.
No, jo només volia dir que Disney...
Que segur que és una notícia més alegre,
sí.
No?
Bueno, no és que no sigui alegre, no?
No, sí. Jo volia dir que...
El tema és superalegre, sí.
No, el tema no.
Disney ha fet un curs, que es diu Reflex, i és d'una ballarina de talla XL, que es diu Bianca. Llavors, és amb sobrepès, no?, la ballarina, i llavors vol donar una reflexió de dir a les nenes que, clar, totes les seves princesetes són sílfides, són primetes i tal, tant, sí. No? Donar una altra visió de les heroïnes de Disney. També ha fet La Sireneta amb negre, que ha tingut molt èxit, mm-hmm. Vale? Sí. Bueno, està bé.
S'ha d'anar obrint horitzons.
Va canviant,
perquè,
no? Va
canviant. Millor aquí que tenim una reina esquelètica.
Ai, sí, és veritat. Deixeu-me-la.
Sí. Bueno, que
està
la...
fibrada.
Que dolent que
és. Està fibrada.
Que molt bé, eh?
Home, molt xulo. Clar, és que s'ha d'obrir horitzó a aquells
una
nens.
Una nena que és grassoneta veu també aquesta ballarina, clar, és
com
que...
Com diuen ara...
Hi ha molta anorexia infantil.
No normativa, sí, 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 un cuerpo no normativa.
És molt greu, problema,
és que és molt greu, hi ha molta nena. Jo vull ser com la Frozen, no?
Sí, ara s'ha de buscar cossos no normatius. Clar, que la normativa, clar, teòricament, és un tipus... I ara hi ha cossos preciosos, clar, i no compleixen les 60, 90, 60,
això mateix,
no?
Això mateix.
No, pues ja
que
toca...
no hi hagi entitats o persones que imposin com ha de ser la moda. No?
Clar, però...
Perdoneu que torni al tema que deia l'Antoni, però és veritat, eh? Aquella imatge de la reina Letícia...
Ah, sí, horrorós. Sí.
Fa por, eh?
Fa por, eh?
Bueno, jo vaig veure la imatge
pobra,
eh?
No?
Amb tot el respecte, dic, li surten ales a aquestes
nenes. Jo també ho vaig pensar.
Sí. Una imatge impactant, eh?
Bueno,
si això és el model de bellesa...
No.
Pensem... Cara de la defensora.
Jo tinc que defensar el cos de la dona que sigui... Si estem defensant que una senyora que no tinguem el pes normal o normatiu pugui fer-ho, la que és primeta de per si... Jo tinc companyes a Marxa Aquàtica, que ho fem aquí a Creixell, que tenen cossos super mega fibrats, sí, i els hi surten això que diem les ales aquí, sí, però és que són super fibroses perquè fan una d'esport que no.
Sí, i ella sí. També
a mi els cossos així tan fibrats no m'agrada ni amb un home ni amb una dona, sí, però clar, ella
també fa molt d'esport.
Ella s'agrada perfecte. Clar. Però és, ha de tenir en compte que ella té una imatge pública,
clar,
i que hi ha coses que li queden millor i d'altres que no. Sí. A més, tenint els recursos que té, és tan prima que pràcticament li queda bé tot, per tant, no sé, hauria de tenir una mica més de consciència de com va.
I observeu una cosa, cada vegada agafa més paper públic, eh?
Sí.
Home, ha de treballar.
Sí, s'ha de guanyar el sou.
S'ha de guanyar la...
Sí, sí. Cada vegada agafa més fent el discurs de la filla, per exemple,
sí,
que no va poder, doncs va estar molt bé. Però, esclar, ha de ser un model per tothom.
Clar. Sí.
Vinga, va, que no tenim més temps, ho deixem aquí.
Bona setmana.
Bona castanyada.
Bona castanyada.
Això, bona castanyada.
Bona castanyada a tots, sí.
I tornem dilluns, que vagi molt bé.
Adéu.
Adéu.